Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 185 de Dins l'estadi. L'Olímpic de Móra d'Ebre és líder de la quarta catalana al guanyar aquesta tarda contra el filial del Jesús i Maria. Juntament amb la derrota del Vilalba i l'empat del Catalonia, els de Paco Muñoz ja són al lloc més alt de la Lliga. També parlarem de la remuntada de l'Escola Nou Cerdanya, que s'ha imposat a l'Europa, mentre que la tercera catalana, Batea i Móra la Nova, comparteixen ja el lideratge al finalitzar aquesta jornada. Avui ens visita dins l'estadi l'entrenador del Flix, Josep Antoni Rius. De seguida començarem amb el programa d'aquesta nit. Abans, però, repassem el sumari de la jornada amb Genís Pena.
A la tercera divisió, l'Escola aconsegueix un meritori triomf al camp de l'Europa, guanyant per 1-3 i es situa en zona de play-off. A segona catalana, el Gandesa torna a guanyar casa gràcies a un solitari gol de Dilla. A la tercera catalana, el Flix guanya el Batea en un dels derbis d'aquesta jornada. A l'altra, el Móra Nova goleja a l'Horta i important victòria del Ginestà al camp del Santa Bàrbara. Per el Corbera i empat al Pinell. I a quarta catalana, l'Olímpic venç per la mínima el Jesús i Maria B, victòria de l'Escó B i derrota del Vilalba. A més, no us perdeu l'espai de futbolistes ebrencs al món i el poliesportiu de la jornada. Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 10 minuts. Avui és diumenge, dia 23 de novembre. Us parla Eduard Pino. Benvinguts en una nova edició de Dins l'estadi. Avui programa ja número 185. Ja saben, a partir d'ara mateix i fins a 11:45 de la nit, el repàs del que ha passat al centre de futbol de casa nostra en aquesta darrera jornada. Ho podreu escoltar a partir d'ara mateix aquí, a Dins l'estadi, a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. On també ens acompanya, com cada diumenge, el Genís Pena i el Xavi Salvador. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
I a més també s'incorpora aquesta setmana, avui nosaltres també es troba el Francesc Granell. Xisco, què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit.
Benvingut a la ràdio. Gràcies. Benvingut a Dins l'estadi, vamos.
Ja tenia
ganes. Sí, ja estàs com a casa, eh?
Sí,
ja,
sí.
Sabem que el Francesc Granell, a més, cada diumenge, a la part final, ens aporta la firma. No sé, Xisco, si ens pots avançar de què va més o menys avui la firma.
Doncs d'aquesta grandesa del món del futbol, de que no hi ha lògica.
Perfecte. Eh? És tan gran aquesta frase que acabes de dir, que la podrem escoltar al final amb la firma de la jornada de Francesc Granell, que, a més, avui, coincidint amb l'invitat que tenim, ja us ho dèiem a l'editorial, tenim amb nosaltres a l'entrenador del Flix, el Josep Antoni Rius. Rius, què tal? Molt bones.
Hola, molt bona
nit. Et diré Rius perquè és de la manera que tothom et coneix, al món futbolístic, eh?
Sí, els que em coneixen no saben conèixer per Rius.
Et solen conèixer per Rius. Bé, i tenim avui amb nosaltres el Rius, que és l'entrenador del Flix, però també va tenir una època com a jugador, òbviament, com acostuma a passar molt sovint, no?, en el món del futbol a casa nostra. I precisament és casualitat que avui també ens acompanya el Xisco. Són dos bons amics que es coneixen de fa molts anys. I com que Xisco és més o menys com allò que se diu l'hemeroteca de la ràdio, del món de l'esport de casa nostra, Xisco, que va passar als anys 90, no sé què, vam, Xisco, t'ho dius, saps? Doncs, com que segurament pot coincidir en aquella època de futbolística del Josep Antoni Rius, avui el Xisco també ens podrà explicar alguna cosa, no?
Sí, doncs és curiós, doncs, que avui, doncs, estigui el programa i em fa molta il·lusió, doncs, compartir-lo a part amb tots vosaltres, no? Uh-huh. Que ja, doncs, ja som coneguts de sempre, també, però, clar, amb el Joan Anton, doncs sense entrar en edats, fa 27 anys, ho comentàvem abans d'entrar aquí en directe.
Quasi nada, eh?
I quasi nada, ell, doncs, jugava amb el juvenil del Flix, jo en aquelles hores era entrenador, també, doncs, seleccionador, perquè en aquella època...
Seleccionador?
Bueno, sí, perquè en aquella època no funcionava com ara les seleccions, diguéssim, de la Ribera, comarcals o provincials. Llavors aquí, com que estàvem una miqueta abandonats de tot, doncs va haver una iniciativa amb l'Aura Curto, també, amb el Rius de Móra, i, bueno, i vam conèixer un personatge de França, i, bueno, I bueno, ens va dir, si feu una selecció vindreu a jugar aquí, i hi havia algú que ho portés, no? I llavors, abans d'acabar la temporada, fèiem una selecció, una preselecció, i llavors 20 jugadors ens anàvem a Llimoix, al costat d'un poblet allí, no?
I res va ser un d'ells, no?
Sí, amb experiència inolvidable, saps? De records com a jugador que tinc. I a part del torneig no mos va anar gens malament, si és que
no vam arribar a la final. No el vam poder aconseguir guanyar mai, vam arribar a tres finals amb les 5 edicions que hi vam anar, inclús amb el Bordó aquell any, doncs se'ns va escapar després d'anar guanyant 2-0, me'n recordo molt, i vam acabar perdent 3-2.
Sí, però vaig marcar el primer gol de la final.
Sí. I però bueno, i per això que fa molts anys ja, 27, ara ho parlàvem,
27 anys, va, d'això,
que ens coneixem.
Oh. Però estem igual, eh?
Sí, jo...
Sí, és curiós, però estem igual.
Com si no hagués passat el temps, no?
Sí.
És que...
No m'han venit, Han fet un tacte amb el dimani.
Sí.
Bé, doncs, el Josep Antoni Rius és el protagonista d'aquesta nit aquí a dins l'estadi, l'entrenador del Flix. Recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Mora d'Ebre a la cadena SER, el 87.6 de la FM. També poden fer-ho per internet, www.radiomoradebre.cat. I, si no, també en diferit els dilluns a Ràdio Mora Nova, Ràdio Andesa, Tivissa Ràdio i Ràdio Falset. Així que,
abans Edu, m'agradaria m'agradaria fer un saludet a alguna que altra infermera, perquè la setmana passada més d'un corri a través de dir que jo havia patit una lesió de
creuament. És veritat.
Més d'un me va inclús estar a trucar. Què t'ha passat, tio?
Sí, perquè el Xavi la setmana passada no va poder venir i...
En sèrio.
I Genís va dir,
que dic mentires, home.
Els creuats,
va dir. Te juro que vaig rebre més que una trucada.
Vaja.
Que tot bé, no, Xavi, però...
Sí.
El ginoll
de moment
va com cada setmana.
Turmell ja.
No és una història. Bé, doncs que el Josep Antoni Rius, l'invitat d'aquesta nit a dins l'estadi, és entrenador del Flix, òbviament, també, però també acostuma a seguir l'actualitat esportiva de casa nostra, i per això escolta cada diumenge, o almenys ho intenta cada diumenge, dins l'estadi. Per tant, més o menys, Rius, ja saps com funciona el programa. T'has de sotmetre per primera vegada al test de dins l'estadi.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de dins l'estadi. Al test de dins l'estadi.
I comencem preguntant-li a l'invitat aquesta nit quina és la seva cançó preferida.
This is the life, d'Amy McDonald.
I ràpidament, Xavi, ens ha trobat.
N'he fet en posta, no?
Sobrenom?
Pitbull.
Pitbull?
Sí, bueno, no tinc cap sobrenom. Però
et diuen Pitbull?
No, però és un sobrenom que li diuen a un jugador que li tinc molt apreci i mira. Però no tenia sobrenom. Perquè suposo que el meu cognom és tan popular o tan fàcil de dir que tothom em diria pel cognom.
Però el jugador aquest és Davids, no? Edgar Davids?
Li diem Edgar Davids i nosaltres li diem al capità del Flix, a Joan Mani, que és tot el contrari a Edgar Davids, però, bueno, suposo que per això.
Un defecte?
La sinceritat.
Una virtut?
La sinceritat.
Una mania?
Ser tremendament sincer.
Vamos, que ets sincer, no? Ets una persona sincera, hem descobert aquí. Un somni esportiu?
Un ascens en el Flix, estaria bé.
Un ascens en el Flix. I un somni no esportiu?
Bueno, pues aquí m'agafes. No puc passar ni agafar el comitè del públic o alguna
fem
cosa
una cosa. Fem una cosa. Te la vas pensant al teu inconscient i després te la torno a preguntar. Una pel·lícula.
Salvar el soldado Ryan.
El teu ídol futbolístic.
Johan. Més com a entrenador que com a jugador.
Què fas en les teves estones lliures?
Esport.
Com ara?
Els he fet tots. Des de remar, sóc un aficionat a les curses de muletes que en dieu aquí, he fet triatlons, fer maratons, he fet de tot.
Com et veus d'aquí 10 anys?
Viu.
Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta, o en aquest cas, en el teu cas, en quin entrenador de la categoria donaries una forta abraçada?
Pues, bueno, porto uns anys una mica desvinculat del futbol, per tant només puc parlar des que ara he anat d'allòs, però possiblement a l'Albert Lizaso tinc un apreci personal.
Si no estessis entrenant al Flix, on creus que estaries?
No estaria entrenant.
No estaries entrenant. Pel Flix o res?
Pel Flix o res, sí.
Un gol especial que recordis?
Hosti, bueno, no en tenia molts, ara n'he recordat fa no gaire, n'he recordat sí. Un. No sé, bueno, un del Jesús Catalonia, que no era bastant propens a fer xuts de fora l'àrea, i un que em vaig fer, pues, va anar bastant bé.
Ets dels entrenadors que encara també utilitzen botes? És a dir, també es fica botes per entrenar o vas amb bambes?
Ara no, però n'he portat sempre i...
Quines?
De tota manera, no m'agrada participar com a jugador.
Tens aquelles botes preferides que sempre t'han identificat?
No, no he tingut cap tipus de mania en posar unes botes o altres.
Quin ha estat el teu millor entrenador?
Pues de tots n'he après, de tots n'he après. Però tinc un especial record d'Albert Curto.
Mm. I per acabar, te la torno a fer. El teu somni no esportiu?
Pues... bueno, veure... veure els fills que facin esport, o que els agradi tant l'esport com m'agrada a mi.
Molt bé. Bé, doncs aquest és el test de dins l'estadi aquesta nit amb Josep Antoni Rius, el tècnic del Flix.
L'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, i després de conèixer una mica més el nostre invitat d'aquesta setmana, d'aquesta nit aquí a dins l'estadi, arriba el moment de llançar la pregunta de la jornada, que a més, avui vam regalet. Sí, sí, vam regalet avui, eh?
Sí?
Ja tocava.
Ja
la
tocava,
paella
no?
Per a dos persones al restaurant Ferran de Morada Nova, una paelleta per a dos.
Paella o per a ell?
Per als dos. Per als dos.
Per als dos.
Així que, molta atenció i a participar en la pregunta d'aquesta nit. La pregunta de la jornada, que és la següent.
Una paella que et pots emportar només contestant a la pregunta com veieu el Flix respecte a altres temporades després de canviar d'entrenador i junta directiva.
Així és, hi ha hagut canvis, eh? El Flix aquest estiu, l'entrenador, començant per l'entrenador que era Albert Lizaso, que ha fitxat pel Mora Nova i s'ha incorporat en aquest cas Rius, i també hi ha hagut canvi a la directiva, tot i que més o menys ha quedat en la mateixa família, això sí, no?
Sí, sí. El que passa que, al contrari, les herències de la campanya han anat de baix.
Sí, normalment és la gent gran que deixa passar els joves, en aquest cas han sigut els joves que han deixat passar la gent gran, eh?
Sí, sí.
La sabidoria i l'experiència de la gent gran, òbviament, que ara se'n fa càrrec de la Joventut Esportiva de Flix, amb Josep Antoni Rius com a màxim responsable de la part esportiva. Bé, doncs, aquesta és la pregunta. Podeu anar participant des d'ara mateix i fins al final del programa, que serà el moment on farem aquest sorteig. Així que avui, Rius, també seràs la persona indicada que acabarà donant aquesta paella a algun dels participants, a alguna de les persones que participi durant aquesta nit. Recordin, una paella per a dos persones, per a ell i per a ella, Sisko,
sí.
Per al restaurant Ferran.
Olé.
Jo tindré part de mèrit.
En aquest cas, bueno, si convences a l'altra persona per a que t'inviti, sí que hi podries anar.
El màster també t'ensenyen a fer les rimes tomboleres.
Sí. A sortejar paelles. A sortejar paelles m'ensenyen.
Ja està bé.
Està boníssim, perfecte. Això sí, eh?
Ah, això sí. Això sí que aquí consens total i absolut, eh?
Tornaríem a sopar.
Vinga, que tenim moltes coses de les que hem de parlar. Començant de la tercera divisió, hem de parlar de l'Escó, passarem per la zona catalana, la tercera, la quarta catalana, l'Olímpic, que ja és líder de la quarta catalana al guanyar aquesta tarda, també l'apartat de futbolistes ebrencs al món, la crònica poliesportiva de la setmana, o més ben dit, el cap de setmana, i per acabar acabarem amb la firma que ens porta el Francesc Granell aquest diumenge. Així que, si us sembla, són ara mateix les 10 i 22 minuts, comencem amb Dins l'Estadi.
Dins l'Estadi. Tercera divisió.
Tercera divisió.
Resultats i classificació.
Vinga, doncs, comencem amb la bateria de resultats a la tercera divisió nacional, grup 5è, jornada número 14, amb el Castelldefels 3, Gavà 2.
Masnou 2, Figueres 1.
Sabadell B 1, Terrassa 1.
Vilafranca 2, Vilassar de Mar 0.
Palamós 4, Martinenc 2.
Prat 2, Manlleu 1.
Pobla de Mafumet 2, Sant Feliueng 1.
Rubí 0, Cerdanyola del Vallès 0.
Europa 1, Ascó 3.
I Peralada 1, Muntanyesa 0.
Bé, doncs, el líder de la classificació, malgrat l'empat, continua sent el Rubí, que ja ha empatat, com dèiem, contra el Cerdanyola del Vallès, però continua sent el més ben posicionat en aquesta lliga. 29 punts. Segon classificat, tenim empat. Pobla de Mafumet i Masnou, 27 punts. I la quarta posició és Peralascó, amb 26. Per tant, ara mateix, Rubí, Pobla de Mafumet, Masnou i Ascó estan ara, com dèiem, en aquestes zones privilegiades, eh? Les zones de play-off d'ascens. Però molta atenció, perquè de ben a prop el segueix el Peralada, un equip revelació, sens dubte, aquesta temporada. El Peralada és cinquè, amb 24 punts, dos menys que l'Escoi, precisament és el proper rival de la setmana que ve. Per tant, queda en joc aquesta quarta posició. 22 punts per al Terrassa i 21 per a l'Europa i el Vilafranca. Pel que fa a la part baixa de la classificació, en zona de descens, tenim el Palamós amb 13, Vilassar de Mar amb 12 i tanca amb 11 punts el Castelldefels.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, com dèiem, Europa 1, Ascó 3, gran remuntada del conjunt de Miguel Rubio en un dels camps, sens dubte, més històrics del futbol català. El partit ha començat sense cap tipus de control. Tots dos conjunts han pugnat per la pilota, però sense massa encert i, sobretot, amb poca claredat. Tot i això, al minut 8, Cano enviava una passada en profunditat per a Pobes, que guanyava l'esquena a Socias en primera instància, però que finalment el defensor esconenc aconseguia tocar la pilota, que quedava morta dins l'àrea per a que el mateix Pobes aprofités per anotar el primer gol del partit davant la sortida de Xiné. El gol ha fet canviar el partit i l'Europa s'ha fet amb el control momentani de la situació. No obstant, l'Escó ha gaudit d'alguna ocasió que l'ha fet apropar-se a l'empat en diverses ocasions. En el descans, Miguel Rubio ha donat entrada a Gerard Roger i ha modificat l'esquema del seu equip per adaptar-se al partit. Tot i això, l'Europa ha estat a punt de sentenciar el duel a l'inici de la segona meitat, però Xiné ha evitat el segon gol. Tot i l'ensurt, l'Escó ha vist com al minut 50 Asier Eizaguirre s'avançava una pilota dividida davant Rafa Leva i aquest cometia penal sobre el davanter basc de l'Escó. Virgili, amb un toc suau, enganyava a Rafa Leva des dels 11 metres i posava les taules en el marcador. Era l'1-1. Tan sols 4 minuts més tard, Taranilla penjava una pilota per a Virgili que refusava la defensa local a la frontal de l'àrea i allí estava Eizaguirre que engaltava un xut potentíssim sec que es colava al fons de la xarxa. Era l'1-2, remuntava el partit l'Escó. A partir d'aquest moment, el conjunt esconenc ha estat més pragmàtic en el seu joc, defensant de forma sòlida i buscant la contra per intentar sentenciar el partit davant l'avançada defensa local. Durant el tram final del duel, hi ha hagut diferents alternatives per als dos equips, però els homes de Miguel Rubio han aconseguit jugar els últims minuts en camp rival sense patir ensurts. I a més, ja al descompte, Cristino executava un lliure directe des de la frontal de l'àrea que picava a la tanca defensiva. Això feia, sens dubte, enganyar el porter de l'Europa i la pilota que se n'anava al fons de la porteria. Era l'1-3 ja al temps de descompte. Una victòria importantíssima que reafirma l'Escó en zona de play-off d'ascens davant d'un rival totalment directe com era l'Europa i que, a més, es converteix en el primer equip de la categoria que aconsegueix guanyar el Nou Cerdanya aquesta temporada. Per tant, doble importància per la victòria d'aquest matí o d'aquest migdia al camp de l'Europa. La propera setmana, com dèiem, l'Escó rebrà a casa el Peralada, que és cinquè. Té el conjunt del Peralada dos punts menys que l'Escó, sens dubte l'equip revelació d'aquesta temporada de la tercera divisió, per tant assignatura complicada també per a l'Escó la propera setmana. En cas de victòria sí que és cert que faria un pas important per a que la cosa es vagi separant una mica, però com ja sabeu, i d'exemple ens queda la temporada passada, la tercera divisió pot donar moltes voltes i poden passar moltes coses fins a les últimes jornades. Aquesta ha estat la crònica de la victòria de l'Escó avui contra l'Europa. No sé si el nostre company, el Rius, l'invitat d'aquesta nit, segueix una mica l'actualitat de l'Escó.
La segueixo pels mitjans de comunicació, però aquest any no he pogut anar... Així com l'any passat sí que vaig anar a veure un partit de l'Escó, aquest any encara m'ha estat impossible. Però tant de bo tinguéssim un equip de la comarca que estigui el més amunt possible. I a banda de l'apreci que li puga tindre a l'Escó, també li tinc un cert apreci a Rubio, que vam ser companys del curs d'entrenadors, i per tant... Els millors èxits per l'Escó, no?
Molt bé. Bé, doncs la tercera divisió que està d'aquesta manera. Recordin la propera setmana, el proper diumenge, l'Escó juga a casa contra el Peralada. Seguim avançant. Deixem ja la tercera divisió i abans de fer un cop d'ull a la segona catalana ens aturem de moment a la primera perquè hem de fer un petit repàs als equips ebrencs de casa nostra en aquesta primera catalana.
Resultats i classificació.
D'aquesta primera catalana, únicament dir dues coses. L'Amposta, que ha guanyat 2-0 contra la Redis, una Amposta on ha jugat de titular Marc Bernet i Joan Barrufet, han jugat tot el partit tots dos. Victòria, per tant, important per a l'Amposta, que se situa en 9è amb 15 punts. I d'altra banda, la segona cosa que us volíem dir és la Rapitenca, que també ha guanyat, per tant, important jornada per als equips ebrencs a casa nostra, aquesta primera catalana. Victòria per la mínima, en aquest cas, de la Rapitenca, 1-0 davant del conjunt del Balaguer. La Rapitenca és quart amb 19 punts.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Segona catalana. Resultats i classificació.
Vinga, doncs ara sí, anem ja cap a la segona catalana. Grup 6è, jornada número 12, amb els següents resultats. Alcanar 3, Deltebre 1.
Vilaseca 3, Jesús Catalonia 1.
La Cava 2, Tancat 0.
Roda de Barà 3, Camarles 0.
Gandesa 1, Ampolla 0.
Campclar 1, Canonja 2.
Valls 2, Cambrils 0.
Sant Pere i Sant Pau 1, Jesús i Maria 5.
I per acabar, Tortosa 1, Remolins Vitemunt, en el que era, sens dubte, un dels partits d'aquesta jornada a la segona catalana. Una segona catalana que, de moment, continua liderada pel Vilaseca, 32 punts, està intractable el Vilaseca, 5 punts d'avantatge respecte al Jesús i Maria, que és el segon classificat amb 27. El Tortosa, després de l'empat contra el Remolins Vitem, es situa en aquesta tercera plaça amb 25 punts, seguit precisament de Remolins Vitem i la Canonja, que en tenen tots dos 23. Per a trobar el Gandesa hem d'anar fins a la vuitena posició. Té 19 punts el conjunt de la Terra Alta, juntament amb el Roda de Barà. Per tant, la victòria d'avui, òbviament, contra l'Ampolla, que és 11 amb 16, ha estat importantíssima per a que el Gandesa no s'acabi de despenjar d'aquestes primeres posicions de la Lliga. Pel que fa a la part baixa, amb 9 punts tenim Camarles i Tancat, 7 per al Sant Pere i Sant Pau, i el cue de la Lliga amb 6 punts és el Campclar.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Rafael Navarro.
Partit que acabem contents, acabem contents perquè primer és un partit que acabem de nou a zero a la porteria aquí a casa, acabem en victòria i per tant pues, contents. A partir d'aquí, primera part, que crec que ha sigut molt completa per part nostra, hi ha hagut minuts molt, molt bons, de, tant a nivell ofensiu com defensiu, hem jugat molt bé, hem proposat molt joc, hem acabat jugant, rematant pilotes després de molts tòxics de jugadors, i a nivell defensiu no hem patit absolutament gens, a primera molt ordenats, molt col·locats, tot i tindré també moltes baixes, els que han sortit han complit al màxim i bueno, hem acabat la primera part molt, molt contents. Segona, pues, a mesura que passen els primers 15 minuts, jo crec que també han sigut molt bons, l'equip ha continuat amb molta intensitat, de molt nivell, també proposant, tenint alguna arribada també clara, però a mesura que han passat els minuts, pues, bueno, clar, 1-0 al marcador, l'equip també venia d'una derrota dura i pues, bueno, tot això va pesar una mica, jugadors que portaven els últims partits jugant pocs minuts, que avui han tingut que jugar 90 minuts, bueno, a mesura que han passat, tot i que crec que l'Ampolla no, a excepció d'un remat a un córner el 93, que ha marxat, que tampoc no ha agafat ni porteria perquè ha marxat a fora, però bueno, ha sigut un remat que podem ser clar, a part d'este jo crec que no us ha creat cap ocasió clara, però bueno, tot i així sempre ha estat en aquella sensació de una mica de que podia arribar al seu d'això, perquè ha anat el seu gol, perquè ha anat escaigant, anem més atrás, però bueno, al final hem aconseguit, ja dic, acabar la porteria 0 a casa, tornar a guanyar un partit a casa, tenim un balanç molt bo aquí a Gandesa, i esperem que la setmana que ve el camp del Camar es poguéssim continuar en aquesta línia i a veure, esperem guanyar la setmana que ve.
Bé, doncs, victòria important, com dèiem, del Gandesa per la mínima, Genís?
Gandesa 1, Ampolla 0, partit en el qual el Gandesa sortia per totes, tot i les múltiples baixes que presentava. La intensitat dels de la Terra Alta s'ha notat en uns bons primers 45 minuts. Dilla aprofitava una pilota morta al minut 29 per enviar-la al fons de la xarxa i transformava el bon joc del conjunt local amb avantatge al marcador. A la segona part, el Gandesa seria més conservador, pensant en tot moment en assegurar els 3 punts. El partit es tornava menys vistós, però els de l'Ampolla tampoc crearien excessiu perill a la porteria de Rojas. Els locals tampoc arribaven amb excessiu perill a l'àrea rival i el partit s'anava matant a poc a poc. Finalment, tot i els 8 minuts que afegia l'àrbitre, el resultat es mantenia amb 1-0 i els 3 punts es quedaven a casa. La setmana vinent, Camarles Gandesa.
Molt bé, doncs veurem si també té sort el Gandesa, un Gandesa que imagino que també el nostre company el Rius segueix de ben a prop, perquè allí tenim un altre flixanco com és el Pere Martínez.
Sí, la veritat és que segueixo l'actualitat del Gandesa per la proximitat i perquè està el Pere allí i bueno, la veritat va començar molt fort, va tindre un petit sotrac aquí fa dues o tres jornades, ara sembla que refaigo, a veure si aconsegueix una miqueta de mantindre el primer nivell, el nivell dels primers jornades. Que sí.
Bé, comentàvem que Pere, a més, la temporada passada va ser un home important en quant a la Copa Catalunya. Va fer una bona competició. Miguel Rubio va ser un moment que li va donar minuts i la veritat és que ho va fer força bé.
Sí, la veritat és que Pere l'any passat no era dels habituals, però va jugar els partits més importants de l'Escó. Inclús a finals de la temporada va tindre els minuts de qualitat, d'alguna manera, i tenia protagonisme, i ha sigut una llàstima que no continués a una categoria superior que segurament que l'hagués... però bueno, suposo que no sé si va ser el club o ha sigut ell, però ha sigut una llàstima perquè tenia moltíssima projecció i encara la té. Va ser que, bueno, des d'una categoria part d'avall, doncs, més complicat, ja se sap.
És una altra història.
Sí, sí, és una altra història.
I si t'allunyes ja d'aquestes categories, després igual trigues més a recuperar-la o ja deixes d'aquest nivell d'entrenaments i sí, t'acomodes una miqueta, no?
Sí, sí, és que el nivell porta nivell. Si tu entrenes en nivell, tens nivell. Perquè hi ha continuïtat, hi ha intensitat, hi ha molta més treball físic i el nivell dona nivell. I l'Holandesa, pues, bueno, que té un bon equip, que té molt bones maneres i això, però evidentment estem parlant d'una categoria, dos categories per davall.
Bé, doncs que abans d'anar a la publicitat, que de seguida hi anem, hem deixat ja a banda la segona catalana, després ja anirem cap a la tercera, on allí tenim tot el gruix de la jornada, i déu-n'hi-do també, perquè la lliga està molt bonica, a més ho anem repassant fa moltes jornades, i bé, també s'han donat altres resultats interessants aquesta jornada, que òbviament analitzarem després de la publicitat, quan repassem tota la tercera catalana en bloc. Però abans de la publicitat, vull fer un cop d'ull a la pregunta, perquè crec que la gent es va animant, òbviament, a la paella per a dues persones al restaurant Ferran, com per a no fer-ho, no, Xavi?
Pues sí, a la pregunta com veieu el Flix respecte a altres temporades després de canviar d'entrenador i junta directiva, ja tenim dues respostes. Una és de Xuma Álvarez, que diu el Flix té un equip per acabar dalt, només li fa falta ser més equip que ha estat els últims anys. Això sí, el dia 6 necessitem els 3 punts i esperem fer-li's la guitza.
Parla del Corbera.
Corbera, és el segon del Corbera d'Ebre.
Ah, molt bé.
També tenim resposta de Dani Martínez, que diu tenim un bon equip i treballem molt per aconseguir guanyar cada partit. Tot esforç té la seva recompensa i les coses surten bé, acabarem per dalt. Està la resposta de Dani Martínez també, que són dels dos que han contestat que tenen opcions a guanyar aquesta paella per a dues persones.
Perfecte, són ara mateix les 10:35. Recordin que poden seguir opinant a través del Facebook de Dins l'Estadi. Al final del programa sortegem una paella per a dues persones al restaurant Ferran de Móra la Nova. Anem a la publicitat, tornem de seguida, no marxin.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977-400102.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, en bones mans.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart. La cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs. Sabors d'abans. Ginesart.
Carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesar.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. Avinguda València 31 de Gandesa. 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
Respira, descansa. Les Capçades, un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Són les 10 i 40 minuts i tornem a ser avui, és diumenge 23 de novembre. Arribem ja a la segona part de dins l'estadi, moment de repassar tota la tercera i la quarta catalana. Així que anem per feina. Tercera catalana, grup primer, resultats i classificació d'aquesta jornada.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Tercera catalana. Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup primer, jornada número 12, amb els següents resultats. Roquetenc 2, El Perelló 0.
Pinellos, Sant Jaume d'Enveja 1.
Santa Bàrbara 2, Ginestar 3.
Campredó 2, La Sénia 3.
Flix 2, Batea 1.
Corbera d'Ebre 1, Aldeana 3.
Godall 0, Ulldecona 1.
Mora la Nova 4, Hort de Sant Joan 1.
I el partit amb Ella de Mar al Canavé, bueno, fica aquí la federació que s'ha suspès, però el que s'ha suspès segurament és el pagament dels arbitratges. Eh?
Sí. Qui ha suspès ha sigut la federació, no?
Bàsicament. El Canavé té algun problema de pagament als arbitratges. Crec que no va pagar els últims, per tant, no hi ha hagut àrbitre per aquest partit contra l'Ametlla de Mar. Aquí fica suspès, però això és un partit guanyat per l'Ametlla de Mar 3-0. O sigui que fica suspès perquè, òbviament, el comitè de competició agafarà la resolució final i el càstig per al Canà si n'hi ha aquest proper dimecres. Així que ho sabrem. Però bé, serà 3-0 a favor de l'Ametlla de Mar, que aconsegueix 3 punts importants. Ho aconseguirà d'aquesta manera perquè sortirà del descens. Això anirà perjudicat per al Ginestar, que sí, ara mateix surt de la zona de descens directe, però una vegada aquest dimecres, molt probablement, el comitè de competició i donar els 3 punts a la Mella de Mar, serà el Ginestar qui tornarà altre cop al descens directe. Vinga, que ho repassem tot plegat perquè la classificació queda de la següent manera. Tenim dos líders. Batea i Mora la Nova, 26 punts, comparteixen el lloc més alt de la classificació.
Estem igualats amb diferència de gols, també.
Sí, ficant el Batea com a líder, s'haurà de decidir en el partit Mora la Nova-Batea, clar.
Sí.
Teniu, això sí, és veritat que la diferència és important, eh? El Batea és líder amb 31 gols a favor i 17 en contra. El Mora Nova porta menys gols perquè en té 22 a favor, però atenció perquè només porta 8 gols encaixats en aquestes 12 jornades de Lliga. Això, sens dubte,
Després del Vilaseca, sí, després del Vilaseca, el segon club amb menys gols. El Vilaseca amb 4.
4 gols. El Vilaseca, el que és el que lidera precisament la segona catalana.
Sí. La categoria, i a part, el Vilaseca tenint lo punta que té.
El Pichichi.
Sí, però té Antonio Domínguez de central, que és espectacular. Ha sigut internacional en la selecció catalana autonòmica. Fent aquells tornejos que van fer d'autonomia de...
Els UEFA, no?
Sí, Països No Estat o alguna cosa així. Va ser internacional, ja. Molt bon jugador.
Bé, doncs així està la tercera catalana, com dèiem. Batea i Móra Nova liderant la classificació amb 26 punts. L'Aldeana se situa tercer amb 24 i el Roqueteng quart amb 22 punts. Amb 21 tenim el Santa Bàrbara, 20 per a Ulldecona i la Sénia, 19 per a Godall i el Perelló, 17 per al Flix, que és desè, però té un partit menys, 16 per al Corbera d'Ebre, que en té també un partit menys, que és precisament contra el Flix el que tenem pendent. Pinell, 13 punts. Aquí se separa una mica, perquè és que fins aquí no m'atreveix a dir que s'ha trencat la lliga. Potser el Pinell està ja una mica més despenjat, però també té un partit menys. Per tant, és que està tot igual, molt, molt igualada aquesta lliga del grup primera de tercera catalana. El Canavé, 12 punts. Horta Sant Joan, també 12 punts. Compte amb l'Horta, que s'apropa perillosament als llocs de descens, després de caure golejat ahir a Móra la Nova. Ginestar, descens compensat momentàniament amb 11 punts. Ametlla de Mar, descens directe amb 10. Campredó amb 7. I Sant Jaume d'Enveja amb 5. Com dèiem, queda suspès aquest Ametlla de Mar al Canavé. El comitè de competició aquest dimecres li donarà els 3 punts a l'Ametlla de Mar, que en sumarà 13, i que, per tant, farà que el Ginestà entri en zona de descens directe i l'Horta de Sant Joan se situï en zona de descens compensat. Per tant, aquí veurem un canvi en la classificació que quedarà actualitzada de cara al proper dimecres dijous. Així està la lliga de la tercera catalana i anem a repassar partit per partit dels equips de casa nostra. Comencem parlant del Móra la Nova, com sempre, en aquesta tercera. Partit d'ahir contra l'Horta de Sant Joan, en aquest derbi, Móra la Nova, Horta de Sant Joan, que Genís ràpidament ens explicarà.
Atlètics de Móra la Nova. Club esportiu Horta de Sant Joan.
Bueno, pues...
Primer escoltem els tècnics, no?
Sí, sí, lo que no va dir, eh?
Vale, vale.
En línia, Robert Cantó.
Pues bueno, no res. Més que res, per la valoració del partit és que pues, bueno, portem una dinàmica molt dolenta i portem un punt de 7, de 8. I la veritat és que cada setmana pues, mos passa el mateix, no? Que, crec que l'equip pot crear les seves ocasions per poder avançar-se o poder marcar i això, i pues, no hem d'entrar. I hi ha gent, una mínima, pues, com va passar el dissabte, en dos saltes laterals, per falta de marcatge, doncs m'ho van fer els dos gols. I llavors trobar un equip que porta ara esta dinàmica doncs, sempre una mica baix i després ja mos fa molt difícil aixecar-ho. I bàsicament doncs, va ser això, no? La segona part ja doncs, a raïs del tercer, en l'altre 2-1, doncs, a raïs del tercer doncs, ja la cosa ja es va acabar.
En línia, Albert Lizaso.
Bueno, doncs del partit d'ahir, la veritat, contra l'Horta Sant Joan, la veritat és que crec que el Móra la Nova doncs, va fer el millor partit de Lliga jugant a casa. Vam dominar el partit, començarem a fer el partit perquè va haver els jugadors ahir doncs, bueno, se van creure que podien guanyar el partit, va haver molta intensitat al partit i la veritat és que van ser molt superiors a l'Horta Sant Joan, eh? No obstant, vull dir, no va ser fàcil, perquè l'Horta Sant Joan té molt bon equip, jugadors molt bons, però bueno, ahir doncs, no es va sortir el tecat i la veritat és que van ser superiors.
Bé, doncs Móra la Nova 4, Horta de Sant Joan 1. Genís Pernan Bucano ens en fa la crònica. I ara sabreu per què.
Bueno, comparteixo bastant bueno, la igualtat que va haver a la primera part. Crec que nosaltres sí que vam tenir més domini, però ells també van aconseguir arribar a alguna ocasió. I sobretot nosaltres, pues, això, el Móra la Nova va estar molt intens. Crec que deixàvem jugar molt poc a l'Horta i recuperàvem molt ràpid la pilota. El 12 va arribar el primer, d'una falta lateral, com ha dit.
Treta per?
La baixa que jo i va rematar Narcís, curiosament, perquè ja portàvem uns entrenos dient-ho, no?, que les penjava però no trobava rematador, faltava Narcís, i a la primera que vam tenir pues va sortir bé i Narcís va rematar perfecte, com fa ell, i va ser un gol molt guapo. I
les entrades, sobretot, també.
Sí. No, bueno, per mi és molt millor com l'acaba Narcís, realment, però bueno, sí, passes sí. Per jo.
És més mèrit de la rematada, no?
Evidentment. I bé, després amb l'1-0 sí que agafem més comoditat, tenim més domini, l'Horta es precipita més i al minut 32 ja, bueno, encarrilem molt el partit amb un altre gol, se repetia la jugada, la centrava jo, la centrada era més a prop de l'àrea i l'envio més al segon pal i Narcís es torna a posar el cap i fa el 2-0. I clar, el 2-0 doncs és el que ha dit el Robert, no?, que el partit pues, bueno, ja està bastant encarrilat pel Móra la Nova. Amb això arribem al descans i bueno, vam tindre la sort i l'encert que a la segona part, al minut 53, una jugada d'un contra 1 de Jacob, la parava el porter i el rebot li queda a Juli, que s'incorporava. Era algo raro veure Juli dintre l'àrea, però la vegada que va trepitjar l'àrea va fer el gol. Mm-hmm. I clar, amb el 3-0 doncs, el partit se'ns posava molt bé. Jo crec que això, el que ha dit l'Albert, que que nosaltres vam tindre molt clara quina era la nostra idea, que vam ser molt intensos durant tot el partit, i a part doncs vam tindre les ocasions que vam tenir i les vam fer, no? L'Horta, per mi també, com ha dit l'Albert, un gran equip, realment. L'únic que deixa la dinàmica negativa que té, doncs l'obliga a trobar-se un partit al minut 53 amb 3-0 en contra, no? Tot i això, va aconseguir fer el gol al minut 82, el 3-1, que ens va apurar una miqueta, però després un golaç d'una paret entre Marc i Massi, acabava marcant Marc Aplai al 89 i sentenciant el partit. Mm.
Un Horta de Sant Joan que va acabar el partit amb 10 homes, després de l'expulsió de Joan Quartiella amb Roger directe. De seguida el Genís ens diu la pròxima jornada dels dos equips. I també recordin, el Morano en aquest cas, com dèiem, lidera la classificació amb el permís del Batea, i l'Horta de Sant Joan, que amb aquesta derrota s'apropa perillosament als llocs de descens.
L'Horta jugarà contra l'Ametlla, un partit clau, la setmana que ve, mm-hmm. I nosaltres també un partit clau contra l'Ulldecona.
Quants partits portàveu jugant a casa?
Portàvem tres, però, o sigui, vam jugar dos seguits, un fora i tres. O sigui, amb sis partits,
cinc, no? A casa. Que la zona volta...
Serà dur. Serà és el que dèiem, que sobretot per de cara a l'afició, saps? Perquè estàs un mes que no passes per casa. Mm. I és dur. Per jugadors... Per
saber què dirà ta mare, un mes ens para per casa.
Sí, però bona cara.
Avisa abans.
Sí, ja
tenia que dir-la, tio, m'ha sortit del cor.
L'havia de dir.
Però bueno, haurem de tirar endavant, com aconsegui.
Molt bé, doncs deixem ja el Moranova, de seguida parlem del Flix. Abans de parlar del Flix, precisament vull recordar altre cop la pregunta de la jornada perquè la gent es vagi animant, eh? Quina era, Xavi?
Pues sí, la pregunta és: com veieu el Flix respecte a altres temporades després de canviar d'entrenador i junta directiva?
Molt bé, doncs aquesta és la pregunta. Podeu anar participant. A la part final de Dins l'Estadi sortejarem una paella per a dues persones al restaurant Ferran de Móra la Nova. Així que aneu participant. Rius, ara sí, parlem del Flix. Som-hi.
Joventut Esportiva Flix. Club de Futbol Batea.
Bé, doncs, victòria del Flix, que a més avui el Rius ve aquí a la ràdio amb bona cara perquè després de guanyar el líder, el Batea, doncs no tothom això ho pot explicar. Així que victòria del Flix per 2-1. Ràpidament explica'm quina valoració en fas de la victòria d'avui contra el líder.
Bé, la victòria moltíssim treballada, un partit dificilíssim, supertrabat. El que se sol dir, que no entenc per què, però se sol dir partits d'entrenadors, allò sense mirar en tots dos equips de no fallar. Però jo penso que avui l'Oficina ha estat un escaló per damunt del Batea, tot i ser un bon Batea, en altres penso que ha estat un escaló per damunt. La primera part pràcticament no els han deixat avançar a l'àrea, inclús mos preocupava que fos un equip tan golejador i mos preocupava. Hem parlat bé de com lligar els seus tres puntes o els jugadors de davant i penso que la primera part no hem sortit prou bé. La segona, de la mateixa manera que ells potser mos han arribat una miqueta més, també en altres hem arribat una miqueta més. Logo ha arribat una falta directa, magistralment sacada per Joan Mani, mos avançàvem. El que passa és que no hem tingut temps de disfrutar perquè pràcticament mos han empatat de seguida, una pilota pràcticament regalada a primer terç de camp, i ells, pues, acabat en córner d'esta jugada i després a treure el córner, los rechaz des de fora l'àrea, no recordo exactament el jugador que ha sigut, però, bueno, d'un xut creuat ha fet l'empat.
Aleix Muñoz, del Bate a aconseguir l'empat a 1.
Jugandes a Aleix Muñoz, sí.
Molt fa gols i tot l'Aleix.
Sí, a més, un jugador vinculat a Flix, son pare és
sí,
Flix.
I tant.
Sí. Bueno, a partir d'aquí... Podia semblar que ja ho teníem tot fet, perquè en principi nosaltres no érem els que estàvem enratxats i en confiança, però bueno, ens hem sobreposat i han sigut els millors moments possiblement del Flix, perquè hem arribat, hem desequilibrat, hem arribat per banda, hem arribat pel mig, hem provocat segones jugades, que també eren unes coses que havíem d'intentar, perquè per alt nosaltres teníem superioritat davant i buscàvem pilotes altes per provocar segones jugades, i ha sortit bé, hem marcat el 2-1, haguéssim pogut marcar també un altre gol, però bueno, en el còmput general penso que ha sigut un gran Flix, una victòria més que merescuda. Han fet, a banda dels dos gols, han fet dos pals, vull dir que no, la incertidumbre del resultat ha generat molta expectativa, el partit no és que estigués tan igualat, però nosaltres li donem molt mèrit, primer perquè els equips quan van davant sempre estan molt, amb molta confiança i això sempre et dona un plus a l'hora de competir. a banda, no és un... O sigui, portem 12 jornades, el Batea no està allí per casualitat, el Batea és un bon equip, és un equip treballat, un equip que fa molts gols, per tant, té moltes virtuts per qual, i molts arguments per guanyar partits, però avui, doncs, bueno, nosaltres hem pogut contrarrestar tot això, i nosaltres, doncs, en tots els dubtes que ens generen els resultats últims, doncs, ens hem sabut sobreposar i hem tret un molt bon partit i uns 3 punts molt importants.
Aquestes són les paraules de Josep Antoni Rius, entrenador del Flix. Anem a escoltar què en deia Joan Vallès, tècnic del Batea.
En línia, Joan Vallès.
Una victòria del Flix que a la fi, aunque el partit ha tingut moltes alternances, pues, trobo que sí que es descuida i felicitar-los. I a partir d'aquí, pues, bueno, la primera part molt igualada, sí que ells molt pront han tingut alguna ocasió i un pal, però vull pensar sempre en la igualtat. És un partit molt treballat, en un terreny de joc pues, veritablement que no afavoria ni a un ni als altres. Degut a això, pues, el que és futbol, zero, no? A la segona part, pues, bueno, s'han avançat ells en una falta directa. Han aconseguit empatar molt ràpid per mediació de l'Aleix. Continuant en la igualtat, sempre jugant un futbol directe. I, bueno, també en una altra falta indirecta, pues, la pilota penjada a l'aire, s'han pogut avançar. I tot i tindre inclús alguna ells també per a fer el 3-1, pues, bueno, pues, nosaltres hem tingut les nostres oportunitats, algun contraatac, després també aprofitant de posar molta gent més davant als últims 10 minuts, a veure si pues, podíem emportar un punt. No ha pogut ser, ha anat sempre per davant al marcador, i res a dir, molta igualtat, però s'ha decantat de cara al Flix, i res, jo crec que just guanyant el partit, i si fos una mica lamentar, doncs, bueno, doncs, dintre de que torna a repetir molt, o sigui, que perjudicava els dos equips, però bueno, que possiblement doncs, hauria d'intentar, doncs, en aquests terrenys de joc, doncs, intentar que estigués una mica en millor qualitat. Al Flix, felicitar-lo, i nosaltres doncs, continuem endavant, continuem líders, i crec que han fet també una gran despesa física, que si haguéssim pogut l'empat molt haguéssim merescut, no hauria sigut merescut, i res de, ja continuem endavant.
Bé, doncs era el tècnic del Batea, Joan Vallès, en aquest cas un altre punt de vista, potser veia més igualtat al partit el tècnic del Batea, i també a l'últim es queixar una mica del terreny de joc.
Sí, en això té tota la raó del món, nosaltres assumim que tenim la pitjor superfície de joc de la categoria de llarg. Sí, entenc que es queixi, nosaltres ens queixem encara més perquè hi juguem cada 15 dies i bueno, mentre no es prenguin decisions al terreny de joc, pues hem d'assumir que és el que hi ha i hem d'intentar jugar això. I és impossible, no diré molt difícil, sinó és impossible jugar que el joc tingui continuïtat i pràcticament se tracta d'assumir-ho, adaptar-se i intentar ser pràctics en aquest joc. Però sí que té, entenc la seva preocupació.
Flix com a poble important de la Ribera d'Ebre, no s'ha plantejat, des del club no heu plantejat a l'Ajuntament ficar el gest artificial?
Doncs me consta que s'ha fet, i s'ha fet en anteriors juntes directives. Possiblement, abans que es lligaven els gossos en llanguanyisses, potser hagués sigut més fàcil de posar gest artificial. Però el que sí que cal és que tindre una superfície plana. O sigui, ja pràcticament...
Preferiríeu jugar en terra que no
parlar. És que el de terra com està?
Sí, a veure, el de terra, la superfície de dalt està molt millor que el camp de gespa de baix. El que passa és que allò no està practicable ni pel públic ni pel d'allòs. Però el que sí que hem demanat, i ho hem demanat en caràcter d'urgència, l'Ajuntament me consta que, bueno, que ha sigut receptiu. Una cosa és que siguin receptius i l'altra és que posen fil a l'agulla per arreglar la situació, és que han demanat una superfície plana. I que és que...
És el mínim. Replantar i una altra vegada?
És que entenc que millorar la herba o millorar el que necessita este camp a mitat temporada o a plena temporada potser és complicat. O sigui, jo no n'entenc massa d'aquestes coses, però va estar un tècnic fa unes setmanes allà i clar, també ho veu complicat. Però sí que és veritat que si ara s'aplanés i encara que aquesta temporada acabéssim jugant de terra, pues, d'alguna manera es podria fer de forma i manera que seria un primer pas per qualsevol solució de futur. O sigui, per la temporada que ve ni podríem parlar de cap a quina solució s'opte, però això per la temporada que ve, per anesta, fer una bona actuació, encara que fos deixant-lo de terra, seria com un primer pas per qualsevol solució de les properes.
És a dir, que a Flix s'està plantejant l'opció d'arrencar la gespa ara, a meitat de Lliga, quan portem 12 jornades, s'està replantejant l'opció d'arrencar la gespa i deixar el camp de terra, com si fos de terra.
És una de les possibilitats que es belluguen. Uh-huh. I la veritat és que fins i tot esta, no? Que tots els jugadors voldríem jugar, bueno, tots voldríem jugar al Nou Camp, no? Però no, això no pot ser, però fins i tot passar a Camp de Terra per a esta temporada, per a esta, i que quedi clar que és per a esta temporada.
Una opció d'emergència.
Sí, correcte. Tothom ho veuria amb molt bons ulls, perquè és que està... És que és desangelat. És...
Llavors seria ficar la terra per a després, un cop finalitzi la Lliga, dir l'any que ve o replantem la gespa i fiquem gespa un altre cop, però s'ha de cuidar,
s'ha de cuidar
que
bé.
Arribi, i que també és costós, de la, sí, arreglar, sí, i cuidar la gespa natural és costós, o...
O gespa artificial.
O quedar-se en terra. Si
o quedar-se en terra. Bueno, és el risc que hi ha,
sí,
però, a veure, així com d'altres anys a Flix se presumia de tindre moltes activitats esportives, i a part en nivells bastant alts, doncs, bueno, ara, lamentablement per a nosaltres, no n'hi ha tantes d'activitats esportives. Per tant, si l'Ajuntament vol, d'alguna manera, defensar l'esport que es pugui fer a Flix, doncs té dues possibilitats. O defensa el rem, o defensa el futbol. Tant futbol sala com futbol 11. I tot el que més ja és el futbol de l'AMPA. Ai, perdó, l'esport de l'AMPA. No hi ha cap altra activitat esportiva.
Bé, a l'expectativa.
A l'expectativa.
A l'expectativa.
Sí, sí.
Bé, doncs hem parlat del partit, del partit Flix-Batea. Dins d'aquest partit m'agradaria parlar també de la figura de Caco, que no, òbviament no ha pogut jugar. Es va lesionar la setmana passada contra l'Ametlla de Mar i la lesió pinta molt malament, eh? És greu.
Sí, la veritat és que ja li han diagnosticat que té trencament de creuats i en afectació de menís, i haurà de passar per quiròfan.
Llarga durada,
Sí, llarga durada. És una pèrdua important. Bueno, primer que res, quan el personal seu, no? No cal dir que la salut és el primer. Però nosaltres hem perdut el jugador que més va participar la temporada passada. És un jugador que, a més, és dels que més coneixia i pràcticament lo tenia a tots els dibuixos d'equip que jo m'havia configurat durant la pretemporada i temporada, estava ell. O sigui, hi havia coses que podien entrar com millorar-les, si poden anar millor així o així, però que costa a totes les quiniades.
Sí. Bé, el Cisco i el Genís, persones que també el coneixen perquè l'han anat seguint durant... Bé, jo mateix també m'hi sumo, els hem anat seguint durant aquestes últimes temporades, que Caco pesa importantíssima del Flix, tant ara amb Rius com també amb Lizaso.
Sí,
és a dir, que pesa important.
Un jugador molt polivalent, molt ràpid, i llavors, doncs, d'aquí és el que diu el Joan Anton, o el Josep Anton, que a tots els entrenadors els agrada tindre un comodín com el Caco, no?
Sí, a més, és un jugador que cobreix moltíssim espai dins del camp, i que pràcticament no et pots equivocar mai, perquè hi ha jugadors que si us desubiques una miqueta no participen, però és que ell abarca tant terreny que no et pots equivocar mai en ell. Allí on allò se participe i té protagonisme dins a l'equip.
Bé, doncs des d'aquí ànims a Caco per a que recuperi el més aviat possible. Serà una recuperació llarga, ja ho sabem com van aquestes coses, ja és per lo que queda de temporada.
Sí.
I a treballar per a recuperar-lo i que estigui en plena forma de cara a la temporada que ve.
De cara a la propera, esperem que sí.
Bé, d'altra banda, també et volia preguntar, Rius, ens comentaves que feia molts anys que t'havies desconnectat una mica de tot, del futbol, del Flix.
Sí.
Però com et convencen per a que t'embarques en aquesta aventura? Quants anys feia que t'havies deixat i que estaves desconnectat del futbol?
No ho sé. Possiblement, quan m'has fet l'otès i m'has preguntat un defecte, havia de contestar que no sé dir que no. Ara m'ha vingut un altre defecte. No, a veure, la gent que s'hi ha posat ara a la Junta és una gent que tinc molt apreci personal. I el club no cal ni dir. I el futbol sempre ha sigut el meu esport. Després me n'han acabat agradant d'altres, però este ha sigut l'esport que porto pues, de jove, i sempre me costa dir que no al futbol, a les persones que s'han posat a liderar el projecte este. I després també hi ha hagut una cosa que quasi bé va ser xantatge emocional, i és que, claro, s'hi van agafar tan tard esta gent que estaven una migreta entre l'espasa i la paret, sí. Pensaven que no podrien trobar un entrenador i bé, diuen, vinga, va, provem-ho. I allí estic, i claro, ara estic allí i em costarà de marxar. Me podran fotre fora, però em costarà de marxar perquè, bueno, a Flix sempre m'hi trobo molt bé, me sento sempre molt... Diuen que nadie es profeta en su tierra. Jo no puc dir el mateix. O sigui, jo sempre m'he sentit molt valorat i molt ben tractat, i sempre poso de referència que, bueno, que quan ets l'entrenador de jugadors que compartissis pràcticament cerveses al bar i continues compartint cerveses al bar, vol dir que, bueno, que almenys ha sigut just. entenc que hauré pres decisions que no hauran agradat, però jo sempre intento, no sé si ho aconseguís o no, que a una setmana o a 15 dies o a un mes possiblement sóc injust, però si estic tota la temporada, al final acabo repartint justícia, que és la primera prioritat meva com a entrenador. No ser injust en la feina dels jugadors.
Quan et ve a buscar la nova junta aquest estiu perquè et facis càrrec de l'equip, algun objectiu clar? Perquè el primer... sempre els hem vist les últimes temporades que l'objectiu era pujar, i al final us quedàveu lluny de l'objectiu. Aquestes últimes temporades em refereixo, eh? Ara hi ha hagut un canvi, no sé si el canvi de directiva també va junt de la mà, no? Agafat de la mà, d'aquest canvi de perspectives d'aconseguir l'ascens del Flix.
Aquest any se celebren els 30 anys del Flix, que va estar a primera regional, aquest any, a títol anecdòtic. Ells no em proposen de pujar de categoria, de fet no sé si la categoria de segona catalana és una categoria que podria mantenir el Flix, no ho sé, i no m'ho plantegen. Sí que és veritat que el projecte és il·lusionant, que no ambiciós, perquè jo penso que qualificar un projecte d'ambiciós és parlar només del resultat final. I això pot il·lusionar o no, però pot arribar a ser frustrant. Quan dic il·lusionant és perquè tot el procés que es vol portar a terme, tot el trajecte, això es disfruta molt més que el resultat final. I això és molt difícil d'allunyar si fas bé les coses. Després d'estar primer, estar segon, estar tercer, a vegades són 6 punts i són 2 jornades i és un constipat del delanter que et marca els gols en aquell moment. Per tant, el que és el trajecte, el que és el projecte, això és il·lusionant. El primer pas, per exemple, és el terreny de joc. Mm. Hi ha un terreny de joc en el qual el jugador s'hi pugui sentir a gust, que pugui tindre un protagonisme en la pilota molt diferent del que s'hi està portant ara, que no t'hi hagués d'adaptar, que no hagués d'estar pràcticament mirant los clots per allà on xafes, sinó que pugui estar prenent la pilota, doncs ja es creix. Mm. Després, el perfil dels jugadors que hem anat pogut adquirir, doncs també es creix. O sigui, hi ha jugadors allí que precisament vaig tindre en edat de cadets, com és el Jaume Esteve, jugador de Ribarroja, però sí, sí. Un jugador que mos fa millors a tots. O sigui, després la incorporació de Yuri, un altre jugador que mos fa millors a tots, a banda dels jugadors ja de casa consolidats, que són molt bons futbolistes i que possiblement no han pogut demostrar millor pel terreny de joc que tenim.
Per exemple, el Jaume Esteve i el Yuri són jugadors de tercera divisió, que han jugat a tercera, divisió. De fet, a part de la pregunta que estem formulant avui, va en aquest sentit, no? Aquest canvi de junta, inclús també canvi a la banqueta i també canvi als jugadors. L'equip ha patit bastantes baixes i també ha patit bastantes altes, és a dir, que al final has de trobar l'equilibri per a que això no passi factura a l'equip, no? Aquesta temporada. I de moment l'equip és de 17 punts, té un partit menys, per tant no està despenjant ni molt menys dels llocs de dalt.
Sí, a veure, el que sí que hem trobat respecte a la temporada passada, que al començar tan tard, pràcticament molts jugadors ja s'havien buscat la vida, com és lògic i normal. I clar, nosaltres vam començar a fitxar a partir del 15 d'agost.
Molt tard.
Dos jugadors dels que han participat a tots els partits, un són Yuri, com és Raül, també, que ve del Balaguer, els van fitxar el dimarts abans del primer partit de Lliga contra el Ginestar. O sigui, perquè vegueu les presses que han tingut que confeccionar l'equip. Al final, quin equip tenim? Pues, i la prova ho tenim avui. Un equip capaç de guanyar cada diumenge. Però tenim una plantilla curta que suposo que a la llarga mos farà no ser una opció de les de davant. I això no ho dic perquè els jugadors potser no rendiran, sinó simplement perquè avui mateix teníem 15 jugadors i les plantilles, quan són solvents, pues a la llarga acaben a poc a poc i imposant-se. Mm. I nosaltres això no ho pagarem un diumenge, però ho pagarem en la suma de tots els diumenges.
Bé, deixant ja la part esportiva del Flix, abans de seguir, també m'agradaria parlar, ho comentaves precisament abans, que tens passat com a jugador de la Joventut Esportiva Flix. Què recordes de la teva etapa de jugador? Perquè, a més, sé que vas tenir un comiat força com ho diria, no? D'agrair, no? Força emocionant.
Emotiu.
Emotiu, també, seria la paraula, no?
Sí, la veritat és que si algú veigués el meu homenatge, que passarà, encara guardo un vídeo.
Ah, mira, però encara es pot veure.
Qualsevol diria que s'ha deixat el futbol un bon jugador, però jo només he sigut un jugador molt entregat a la causa, perquè sempre he disfrutat molt jugant a futbol, sempre he jugat en el Flix, no he tingut mai la sort de poder compartir en d'altres clubs. També és veritat que he estat molt content d'haver jugat sempre en el Flix. I sí, he de reconèixer que va ser un homenatge ple de sorpreses i ple d'alegries grans. Molt bons jugadors van acompanyar el partit de l'homenatge i li guardo un record entranyable. El que passa que també és veritat que dins de l'homenatge hi havia coses emocionals, una càrrega emocional molt forta, i no l'he pogut veure mai. O sigui, jo no he vist mai el vídeo de la Llos. Fins i tot una vegada els vaig posar amb uns fills perquè se creguessin que alguna vegada jugava a futbol i jo no vaig poder atendre'l. Però això no és per aquell dia en si, sinó per la càrrega emocional que hi havia allí. Sí, sí. Però molt content del dia. Va ser una despedida. Suposo que es van voler assegurar que em deixés el futbol ja d'una vegada, perquè no sé quantes vegades dia que me'l deixava i no me l'acabava de deixar mai. Van dir, fem-li un homenatge i que se'n vaig guanyar cap a casa.
Això va ser l'any?
Uf, m'apretes. Diria que... no sé, 99 potser o...
Estem parlant de finals del mil·lenni, eh? O sigui, l'any 99, 2000, sí, aproximadament, sí, sí, la retirada.
Sí, recordo que era en color. Això sí que no era en blanc i negre, vull dir que era en color.
Llavors, si ens remuntem tants anys enrere, hem de tirar d'hemeroteca. Sisko, tu suposo que te'n recordes d'aquest partit d'homenatge i també te'n recordes de Rius com a jugador, no com a entrenador.
Sí, jo doncs me'n recordo com a jugador. Jo vaig tindre la sort de conèixer-lo molt jove, com he dit, en 17 anys, i per mi sí que ell diu que no era un bon jugador. A l'època de juvenil era un jugador que ja, per la seva envergadura, que ja havia fet la crescuda, doncs era un jugador que a part de manar dins el terreny de joc, sabia, doncs, era d'aquests jugadors que pujaven la pilota, que la volia, que llavors en aquella època això era una mica difícil, que tots a vegades es corrien al bulto, no? Però ell no, ell era un jugador d'aquests i per mi que destacava. I llavors, va jugar amb el Flix, va ser un jugador important de l'època del Flix, que no, a la millor, com diu, no era una de les figures com ara, doncs, tens jugadors que Moedano és una figura, o Germán. Llavors, però era un jugador que també la majoria d'entrenadors voldrien tindre en l'equip.
Bé, i òbviament tota una vida vinculada al Flix, òbviament es mereixia un comiat com aquest, no? Sí, és a dir, sí. Que sempre...
I no li van mancar ofertes, això també t'ho puc dir.
Aquí s'ho tenen...
per a canviar de club.
Ens comenta a Porta, sí. Jugador del Flix, diu, sí, sí. Vaya central, diu, era un calavera.
No, però pujava... De la defensa era... Elegant, elegant.
Sí, jo vaig tindre una trajectòria una miqueta típica com a jugador, perquè normalment els jugadors començaven avant i així com ens anàvem fent grans anàvem endarrerint-se.
Sí.
I jo va ser al revés, vaig començar molt enrere, de fet vaig començar de porter, i al primer equip vaig jugar pràcticament de mitja punta ofensiu. Vull dir que vaig tindre una trajectòria típica, no sé.
Bé, doncs hem volgut conèixer Josep Antoni com a entrenador, i també hem volgut conèixer i recordar, més ben dit, la seva etapa com a jugador del Josep Antoni Rius, actualment entrenador de la Joventut Esportiva de Flix. Bé, per cert, abans de deixar ja l'actualitat del Flix, recordin, la propera setmana el Flix juga contra el Santa Bàrbara, podria ser?
La Sènia, crec.
Contra la Sènia?
La Sènia, sí.
Sí, la Sènia Flix, i d'altra banda, el Batea juga a casa contra el Corbera d'Ebre en el derbi de la Terra Alta que tindrem la setmana que ve, també molt bon partit. Crec que el vostre pendent, Corbera-Flix, queda pendent per al pont, no?
Pel dia 6.
Pel dia 6. Sí.
Que és dilluns. Així que si els jugadors de Corbera volen marxar de cap de setmana, els convido a...
No, el dia 6 és dia... No, el dia 6 què és?
És dissabte del dissabte. Pont de la Constitució.
El dia 8 és el dilluns, no? Això què és? Sí, és el dia 8 és el dilluns.
I què té que veure el dia 8?
No, perquè el dia 8 és festa, no?
Sí, tornem a dins l'estadi ja. Sí,
però... no, vale, sí.
Bé, tenim... Bé, doncs tenim de parlar de més equips, de més partits. Recordin que la pregunta de la jornada avui va relacionada amb el Flix, aprofitant la visita de Josep Antoni Rius amb nosaltres. Així que recordem-la i, si et sembla, al final... Tenim aquesta paella per a dues persones al restaurant Ferran, que avui el Rius serà la persona, o la mà innocent, que decidirà qui serà el guanyador o guanyadora d'aquest premi.
Pues i tant, la pregunta és com veieu el Flix respecte a altres temporades després de canviar d'entrenador i junta directiva. Responent a aquesta pregunta, entres a l'opció de...
Molt bé.
De guanyar aquesta paella. Cal dir que com més pronta ho repassarem, millor, perquè si no s'acumula la feina.
Bueno, quan acabéssim la tercera catalana, si us sembla, fem un cop d'ull a totes aquestes actualitzacions, tots aquests comentaris que ens van arribant. Mentrestant, nosaltres seguim hem de repassar més partits d'aquesta jornada al grup primer de la tercera catalana.
Club Esportiu Ginestà.
Bé, doncs, parlem del Ginestà, que ha aconseguit una important victòria a Santa Bàrbara en un partit vibrant. 2-3. El Ginestà, degut a les dimensions del terreny de joc, ha deixat de banda el futbol de toc que sempre ha caracteritzat el Ginestà, o almenys així ho ha defensat el seu entrenador Àngel Guiu, i s'ha dedicat a un futbol més pràctic i directe. I la veritat és que almenys li ha sortit bé, sobretot als primers minuts, perquè als 10 minuts de partit, una excel·lent rematada de cap del Sergi Anguera, aprofitant la centrada de l'Aleix, servia per a inaugurar el marcador. Era el 0-1. A més, les coses es posaven més de cara per als riberencs quan al minut 43 el Santa Bàrbara es quedava amb 10 per l'expulsió per doble amonestació d'Edgar. A la segona meitat, el Santa Bàrbara ha sortit volcat a l'atac en busca del gol de l'empat, però al 59, Joan Font, que havia sortit a la represa, rematava una centrada de l'Àlex per a fer el 0-2, que semblava pràcticament tancar el partit. 0-2, minut 60 de partit, el Santa Bàrbara amb un menys. Bé, no ha estat així, tot el contrari, perquè poc després, al 62, és a dir, 3 minuts després del 0-2, el Santa Bàrbara s'ha trobat amb un penal a favor, molt protestat pels homes d'Àngel Guiu, que ens han comentat inclús que era inexistent, però en aquest cas no ha perdonat de la Torre, que ha batut a Batiste des dels 11 metres. Un gol que feia entrar de ple al Santa Bàrbara al partit, que tot i jugar amb inferioritat numèrica, doncs ha plantat cara al Ginestà, encara que també és cert que els groguets, aprofitant el contracop, han pogut sentenciar el partit en diverses ocasions. Ja al tram final arribaria l'emoció, que ha anat augmentant a mesura que anava avançant amb els minuts. Primer el 86, en un embolic dins l'àrea, Chico es feia gol en prova de porteria i posava el 2-2, que semblava ser definitiu. Per tant, gerro d'aigua freda per al Ginestà, que veia com d'un 0-2 i tot a favor, a més amb un gol en prova de porteria, posava el 2-2 a falta de 4 minuts per arribar al 90. Però només treure de centre en una llarga jugada del Ginestà, l'acció acabava en una pilota dividida dins l'àrea del Santa Bàrbara i allí estava l'Àlex Blader, que aconseguia definir en gol per a fer pujar el definitiu 2-3, tan sols 2 minuts després, al minut 88, i posava aquest, com dèiem, 2-3, que acabaria sent ja definitiu. El partit s'ha allargat alguns minuts més, inclús crec que m'ha comentat Guiu que l'àrbitre ha afegit 6 minuts al partit. El Santa Bàrbara atacava ja la desesperada, però el Ginestà s'ha tancat a camp propi, treia pilotes fora per anul·lar tots els atacs locals i fora complicacions. 3 punts, doncs, importants que deixen, com dèiem, momentàniament el Ginestà fora del descens directe. Òbviament hi tornarà després d'aquesta decisió del comitè de competició de cara a aquesta setmana, que serà un partit guanyat per a l'Ametlla per 3-0 contra el Canave. La propera setmana el Ginestà rebrà el Sant Jaume d'Enveja, que sí, és el cuer de la Lliga, amb 5 punts, però s'ha reforçat i avui ha empatat contra el Pinell. Així que la propera setmana, 5 homes, no? 5 jugadors nous, el Sant Jaume d'Enveja s'ha reforçat, per tant, la propera setmana el Ginestà rebrà a un cuer que té ganes de deixar-ho ben aviat, òbviament, ho ha fet en el moment precís el Sant Jaume. Si vol començar a reaccionar, és ara o ja quedava tancat del tot. I ja està força, és a dir, que haurà de remar contracorrent el Sant Jaume d'Enveja per intentar sortir del descens. Així com dèiem, la setmana que ve, Ginestà Sant Jaume d'Enveja.
Club de futbol Corbera d'Ebre.
Corbera 1, Aldeana 3. Derrota del Corbera, que no aconsegueix desfer-se de la mala dinàmica de resultats. Els homes de Jordi Roca es troben davant a una Aldeana molt fort, amb un bon domini de la pilota que els hi complicaria la vida. Tot i això, el Corbera aguantava bé les ofensives dels visitants i aconseguia arribar al descans amb el resultat a 0. De cara a la segona part continuava la igualtat, però l'Aldeana ràpidament trencava la igualada. Una contra ràpida al 48 suposava el 0-1, i pocs minuts després, una falta directa executada per David posava el 0-2 al marcador i li deixava les coses molt negres al Corbera. Els locals buscaven la remuntada a l'èpica i s'hi apropaven, ja que Miravet, el 87, feia l'1-2 i donava una última esperança. Finalment, però, girava la truita i era David Moya qui altra vegada anotava, deixant el resultat definitiu 2-3. La setmana que ve, recordem, batea a Corbera.
Club de futbol Pinell.
Pinell 1, Sant Jaume 1. El Pinell no pot sumar els 3 punts en un partit que a priori semblava fàcil pels homes d'Àngel Álvarez. El Sant Jaume, però, com ha dit l'Edu, us presentàvem algunes novetats, fins a 5 a la plantilla, i ho faria notar al camp dels de la Terra Alta. El Pinell començava bé el partit i aconseguia posar-se per davant amb un gol de Yelti. El Sant Jaume, però, no es donava per vençut en cap moment i seguia lluitant per a puntuar. Saúl aconseguia emparar el partit i posar pressió al Pinell per a mirar de superar el partit i treure els 3 punts. Tot i els intents, el Sant Jaume es mostrava molt bé defensivament i el resultat acabaria amb empat. Amb l'empat el Pinell es queda 12 amb 13 punts i la setmana vinent haurà de jugar al camp del Roquetenc.
Molt bé, camp del Roquetenc, que serà el camp del Remolins Vitem, no? Juguen allà.
5, no sé si encara va així.
Sí, sí. Encara, vale, encara vale. Crec que juguen al camp del Remolins Vitem, a la zona que van de fer les obres de remodelació del terreny de joc al camp del Roquetan, en aquest cas.
Ja tocava, també.
Bé, una lliga que està molt, però que molt bonica, eh? Comentàvem sí. Abans.
La veritat és que hi ha resultats cada setmana. Mires los darrers classificats. El campió la setmana passada empatia el camp del Batea. L'Ametlla fa unes setmanes va guanyar el Perelló. L'Alcanar, que és un equip que sembla així com a desahuciat, va guanyar el camp del Godall, que a mi és un equip que em va agradar moltíssim. El Godall al seu camp. Vull dir, hi ha resultats molt...
Seré la pregunta que li vaig fer la setmana passada a Jordi Roca, l'entrenador del Corbera d'Ebre, que va ser l'invitat de la setmana passada. Si a dia d'avui ja sé que és molt aviat, eh? Portem 12 jornades de Lliga, però haguessis d'apostar per a l'equip que puja de categoria i els tres que baixen, per qui apostaries?
Per pujar de categoria, per noms o Santa Bàrbara? Els noms fan por de veure. I dels que hem jugat, a mi m'agrada molt el Godall, el seu camp.
I de descens?
De descens, la Ginesta no, segur.
No què?
No baixarà, segur.
Ah, no baixarà.
No, ho dic perquè...
Val.
I el Sant Jaume no l'hem vist, però m'han donat molt males referències seues. La veritat, si ara reforça, doncs falta veure com se reforçarà.
No?
Però la veritat és que la impressió que dona pels resultats que ha tingut potser hauria de ser el candidat per baixar. El Campredó té un 11 molt competitiu, però cada setmana té expulsats i en aquestes dinàmiques al final s'acaben pagant. I per ser equip que baixarà, doncs no m'atreviria a dir-ho.
Molt bé, doncs veurem què passa a final de temporada. Eh? Ah. A veure què passa al final.
A veure.
Vinga, doncs deixem ja el grup primer, anem al grup segon.
Resultats i classificació.
Jornada número 12, La Pastoreta 2, Vilafortuny 2.
Salou 2, Maspellicer 2.
Alhambra de Reus 1, Sant Pere i Sant Pau B 2.
Cambrils United 0, Club Futbol Bonavista 3.
Espanya Canonja 1, Falset Esportiu 1.
Hospitalet de l'Infant 6, Internacional de Reus 1.
Bonavista 4, Vilaseca B 2.
Unió Astorga 2, Salauris 3.
I Alcobé 1, La Selva del Camp 1. La classificació liderada pel Racing Club de Futbol Bonavista i l'Hospitalet de l'Infant. Tot i això, el Bonavista té un partit menys. Tercer classificat, La Pastoreta amb 27, l'Espanya Canonja amb 26, els mateixos que el Cambrils United, i el Falset Esportiu ocupa la sisena posició amb 25 punts. Un Falset Esportiu que aquesta jornada, com ve dir el Genís ara, i com ve repassàvem ara, doncs ha punxat, l'empatar al camp de l'Espanya Canonja, 1-1. La part baixa de la classificació tenim Unió Astorga i la Selva del Camp amb 8, 4 per als Salauris, i tanca, encara sense puntuar, l'Internacional de Reus.
Falset Esportiu.
Espanya Canonja 1, Falset 1, bon partit el que va disputar ahir dissabte el Falset Esportiu a casa d'un dels que també està a la part alta de la classificació, l'Espanya Canonja. El partit va començar amb molt ritme, però a poc l'equip local anava avançant metres i no deixava que el Falset tingués el domini de la pilota. Però, quan pitjor estava l'equip del Priorat, Maiol rebia una pilota dins l'àrea, la cedia per l'Aleix i feia pujar el 0-1 al marcador. Tot i el gol, l'equip visitant continuava tancat al darrere. Al minut 35 l'àrbitre xiulava un penal en contra del Falset Esportiu que el porter del Priorat s'encarregava d'aturar. Semblava que s'arribaria al descans amb avantatge pels visitants, però a l'últim instant de la primera part era l'equip local el que aconseguia encaixar el gol de l'empat. Tot i el gol a l'últim minut de la primera, els d'Alberto López van sortir a la segona per totes i van tenir el domini del partit i les millors ocasions de gol. Tot i que el resultat, malauradament, no es va moure. El partit el podríem resumir en un partit que, lo típic que es diu, no? d'una part per cada equip i el resultat just a casa d'un dels millors equips de la categoria.
Molt bé, doncs empat en aquest cas del Falset Esportiu. Per cert, una petita rectificació. Abans havíem comentat que el Roquetenc que havia jugat al camp del Remolins Vitem, almenys ahir, sí que ho ha fet en alguna ocasió, almenys ahir va jugar a casa contra el Perelló amb aquesta victòria per 2-0, i em comenten que el terreny de joc fatal, inclús pitjor que el del Flix. Així que tampoc la situació no millora en aquest cas. Potser no teniu el pitjor camp de la categoria ja.
No sé com està el del Camarles, però l'any passat estava fatal també.
Me sembla que el van estrenar fa un parell de setmanes.
Sí, Camarles ha estrenat sí, camp de gespa.
Fa un parell de setmanes,
sí. Sí, clar, perquè estava sí, sí. També...
Però bueno, era Camarles increïble. Ja estarà sent a Garlana aquest any.
Sí, i cal dir que el camp del Roquetenc és dels pitjors de les categories de les Terres de l'Ebre, de ben segur. És un camp on molta gent allí, inclús els mateixos jugadors se queixen perquè pateixen lesions de turmells només dels entrenaments, i inclús a equips de futbol base estan patint
setmana rere setmana en xiquets que estan tenint lesions. És un problema molt greu, lo de Roquetes. Mm. Segur que el del Flix està algo millor i que a Roquetes potser els agradaria i tot jugar al camp del Flix.
Bueno, si volen pujar. Sí. Si volen, juguem els dos partits seus, els juguem a casa. Sí, altres per fer un favor del que convingui.
I tant. Vinga, doncs ara sí que deixem la tercera catalana. Abans d'anar cap a la quarta, per a fer un petit descans, anem a fer un repàs...
Sí, que anem sobrat de temps, avui.
Per això, sí. anem a fer un repàs als comentaris que ens van arribant, que en són uns quants. Javi. Vinga.
Comencem. Recordem la pregunta. Com veieu el Flix respecte a altres temporades després de canviar d'entrenador i junta directiva? Ens hem quedat a la resposta de Dani Martínez. Continuem en Admet, que ens diu: crec que aquest any aconseguiran millors resultats que temporades passades. Un entrenador que sap el que juga i jugadors que confien en ell. Segur que estaran a la part alta de la classificació. Encara més respostes. Ferran Llop Ruiz: crec que en lo ràpides que s'han fet les coses per diverses circumstàncies tenen un molt bon grup. Llàstima d'una de les baixes més importants, Caco, que era una peça clau al mig del camp. Però confio molt en el gran míster que tenen, que té les idees molt clares i sap el que fa en tot moment. Molta sort, Rius, i xapai o xupai.
Xapó, no?
Bueno, suposo que sí, xapó. No sé. En francès no en sé.
Jo tampoc.
Bueno, doncs pues, quina sort que tens.
Xapó no posa, però bueno.
No, no, no fiques xapó, no?
No, jo ho he dit, bueno, per dir, ja. No sé si ho fica o no.
Jo sé per què rectifiques, tu.
Bueno, continuem. Albert Lizaso: penso que el Flix estarà lluitant per estar entre els 5 primers llocs, i a l'entrenador que tenen segur una forta abraçada al Rius i una forta abraçada també a la afició del Flix, de la que guardo molts bons records. Joan Porta també diu: allí estarem, amb lo Super Iron Man de Mister, algo de bo tindrem que fer. No sé per què collons fem tants abdominals, després mos trenquem per tot arreu. Si vol contestar el Mister, vull dir...
La setmana que ve encara més.
És un exagerat.
A la banqueta, la setmana que ve.
No, està, és baixa, va tindre una operació d'una hèrnia o així, i tindrem un... Però es queixa de bici, si li permeto tot, aporta. No sé, el que passa que si va parlant així tardarà en jugar.
Cuidado que estés declaracions, eh? A vegades...
Mira, ha borrat la resposta. No. És prova. Continuem en Josep González, que diu: qualsevol equip que tingui a Llorenç Peral a la plantilla opta a estar dalt. També tenim a Marcel Meseguer: han aconseguit formar un gran equip i tenen grans jugadors, la clau serà la regularitat que mostrin durant tot l'any. Força Flix. Continuem en Aitor Giné, diu: estaran allà dalt, Llorenç Peral descarrega, espavil. I continuem encara. Víctor Gómez: sempre s'han mostrat com un equip amb un gran bloc, segur que es faran forts a casa i trauran molts punts per estar a dalt. I per acabar, per fi, Pau Muñoz diu: tenen un gran equip i si segueixen treballant així segur que estaran per dalt.
No diguis per fi, home, que la gent vagi comentant igualment.
Sí, home, però més drenat, saps?
Avui tindràs feina per escollir un número de jaquets, eh?
Sí, respecte al comentari de Llorenç Peral, sí que dic que és una sorpresa agradable d'un jugador que l'any passat era juvenil, la solvència que està afrontant els partits. No. És un jugador que l'ha utilitzat moltíssim i que a més... rendeix a molt bon nivell. La veritat és que és una sorpresa agradable.
Per cert, també salutacions del Pau Folquer, excap de premsa del Flix, eh? Sí. Que et dona molts records.
Sí, moltíssimes gràcies. Li tinc molt apreci, tot i que només mos coneixem per WhatsApp, pràcticament. Ah. No mos pogut...
No li poses cara?
Sí, perquè, sí, perquè ell és
una foto... Perquè, per cert, la foto que té de perfil, senyor Pau Folquer, molt guapo, sobretot, eh?
Sí, va ser molt elegant, sí, sí.
Molt elegant.
Confio en breu poder sentar-me a fer un cafè en lo Pau, sí.
Oh, estàs xato.
El Pau que està per Lleida, el Pau Folquer que està per Lleida, director de comunicació del Lleida Esportiu, a segona B, sí. Per tant, de Flix a Lleida, déu-n'hi-do, ha fet un salt molt important, eh?
Bueno, aquesta foto Lleida no se l'ha fet, perquè està al mar.
No, de perfil del WhatsApp, del Facebook.
Ah, vale, tu.
Allà.
Tinc que corroborar el que es diu.
Bé, doncs dit això, anem cap a la quarta catalana. Som-hi, que anem a fer un cop d'ull a aquest repàs de la quarta catalana que tenim a l'Olímpic liderant la classificació.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. Quarta catalana.
Vinga, som-hi, quarta catalana. Jornada ja número, com dèiem... 10 amb aquest grup 20 de la quarta, així que anem a repassar aquests resultats.
Resultats i classificació.
Olímpic Mora d'Ebre 2, Jesús i Maria B 1.
Xerta 7, Ebre Escola 0.
Remolins Vitem B 0, Benissanet 0.
I Benz 0, Escobé 2.
Aldeana B 4, Vilalba 3.
Camarles 2, Arnes 3.
Bot 2, Roquetenc B 2.
I la Galera 2, Jesús Catalonia B 2.
Sens dubte, resultats alguns d'ells sorprenents, com per exemple la derrota del Vilalba i l'empat del Jesús Catalonia al camp de la Galera. Això fa que l'Olímpic sigui líder. Líder amb 23 punts, seguit del Vilalba, que en té 22, això sí, amb un partit menys. Catalonia B amb 22 punts, per tant, ara mateix Olímpic, Vilalba, Catalonia serien els tres primers classificats, tres equips que aconseguirien l'ascens. L'Escó B és quart amb 20 punts, Jesús i Maria B en té 19 i el Remolins B també en té 17, els mateixos que l'Aldeana B. Pel que fa a la part baixa de la classificació, 7 punts per a Camarles, Benissanet i Bot, un Benissanet que aquesta jornada ha aconseguit empatar. Va ser ahir al camp del filial del Remolins Vitem.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
I comencem parlant de l'Olímpic. Olímpic 2, Jesús i Maria B 1. Victòria, com dèiem, amb celebració. Amb aquesta victòria aquesta tarda, l'Olímpic de Móra d'Ebre se situa al lloc més alt de la taula al guanyar el filial del Jesús i Maria. Però per a gaudir d'aquest privilegi ha hagut de patir, almenys a la primera meitat. Li ha costat agafar el ritme del partit a l'Olímpic i això ho ha pagat car perquè al minut 35, en una jugada en la que no s'han entès Marc Castellví, el porter, i Jordi Moya, el davanter visitant ha estat el més murri, ha aconseguit endur-se la pilota per a fer el 0-1. No obstant, al minut 45, just abans del descans, Alejo Díaz aconseguia rematar a gol una passada a l'espai per empatar el partit. Era l'1-1 just abans del final dels primers 45 minuts. Ja la represa, l'Olímpic ha canviat la cara. El gol d'Alejo, just abans del descans, li ha donat ales als de Paco Muñoz, que han vist com al minut 55, al 10 de la represa, aconseguirien capgirar el marcador amb el gol de l'Ignasi, que aprofitava un mal refús del porter. Ha gaudit de més ocasions l'Olímpic, que hagués pogut golejar, però encara falta afinar una mica la punteria per a no patir en partits d'aquests com avui, amb el Jesús i Maria, un rival també important, un Jesús i Maria B, que també estava lluitant per entrar en zones d'ascens de categoria. Com a nota positiva, cal dir que avui, al minut 60, Marc Alís ha debutat amb la samarreta de l'Olímpic. Bona actuació, però se li ha notat una mica la seva inactivitat, sobretot de cara a gol. Ha fet una ocasió força clara. La propera setmana, l'Olímpic torna a jugar a casa. Ho farà contra el Xerta. Més partits.
Futbol Club Vilalba.
Aldeana B 4, Vilalba 3. Derrota inesperada del Vilalba en la seva visita al camp del filial de l'Aldeana. Els homes de Robert Avinyó es presentaven al partit amb moltes baixes, 5 jugadors que habitualment són titulars, avui no estaven, i veien com l'Aldeana B tenia el partit controlat en els primers minuts. Al descans, el Vilalba perdia per 2-0 i tenia el partit molt costa amunt. A la segona part, però, el Vilalba reaccionava i aconseguia fer el 2-2, el 1-2, el 2-2 i el 2-3. El Vilalba aconseguia superar la desavantatge al marcador i es posava per davant. L'àrbitre expulsava un jugador del Vilalba just després de fer el 2-3 i el Vilalba patia molt per a mantenir el marcador. Finalment, el 87 arribava l'empat i el darrer sospir del partit, el 4-3. Gerra d'aigua freda pel Vilalba, que tot i les baixes donava la cara al camp de l'Aldeano.
Futbol Club Escó.
Bé, doncs, l'Escó B, que va aconseguir guanyar important la victòria contra el Tivenys ahir dissabte, 0-2. Van sortir molt fort el Tivenys. L'Escó, a poc va anar aconseguint el ritme del partit, es va fer amb el ritme del partit, i quan van fer el 0-1, obra de Xavi Suárez, el partit va canviar. La veritat és que llavors el Tivenys es va venir avall i l'Escó va tenir més ocasions inclús per ampliar el marcador. Sí que és cert que a la segona meitat el Tivenys es va tirar amunt, va canviar aquesta actitud de la primera meitat, però també és cert que l'Escó defensivament estava molt sòlid i no va donar opció al Tivenys per a empatar. Finalment sí que és cert que als últims minuts el Tivenys apretava, el marcador encara era de 0-1, molt apretat, i ja el descompte el gol d'Adrià Miró amb el 0-2, doncs finiquitava el partit. Un partit molt, molt complicat també per a l'Escó, que aconseguís una importantíssima victòria que li dona també opcions per a no despenjar-se dels primers llocs de la classificació. La setmana vinent, Escó, Aldeana B.
Arnes Club Esportiu.
Camarles 2, Arnes 3. Victòria de l'Arnes, que començava un partit que se li posava molt de cara, ja que al minut 5 Fernando del Campo feia el 0-1. Ja de cara a la segona part, el partit el seguia tenint controlat de l'Arnes, i al 57 Mustafa feia el 0-2. Tot i això, el partit, quan semblava que l'Arnes ja encara va acabar la victòria, se li posava en contra, ja que al 66 Marc Gilabert feia l'1-2, i al 70 García feia el 2-2. Tot i això, l'Arnes aconseguia guanyar el partit a l'últim minut amb gol de Fernando al minut 89.
Club Esportiu Benissanet.
Bé, doncs partit també jugat ahir. Remolins Vitem B 0, Benissanet 0. El Remolins va sortir millor als primers instants, però sense tenir ocasions clares, excepte un xut de fora de l'àrea que va anar al pal. Va reaccionar a poc a poc el Benissanet, que va igualar en condicions el duel, però les ocasions que hi havia tampoc n'hi havia sensació clara, clara de perill per cap dels dos equips, De cara a la segona meitat, el Benissanet va tenir moltes més arribades. Al final, inclús, s'haguessin pogut aconseguir els 3 punts. Va demanar l'hora al Remolins Vitem al finalitzar el partit ja, perquè el Benissanet sí que és cert que va aconseguir una gran segona meitat. Un punt valuós, va agafant confiança a poc els homes de Pepo, així que un puntet que es garrapen al camp del Remolins Vitem, un equip que està a la part alta de la classificació. Per tant, enhorabona per al Benissanet, que la propera setmana rebrà a casa contra el Tivenys. I d'altra banda, el grup 24...
Bot.
Ah, toca el bot. Encara falta el bot.
Vale, ja.
Perdó.
Ja.
Bot Futbol Club.
Bot 2, requetenc bé 2. Empat del bot, que començava perdent. Al minut 11 marcava Josep Cid, feia el 0-1, un bot que sempre anava a cavall del resultat, perquè fins al 42 marcava Billy, feia l'1-1. Ja he vist, tio, hòstia, estàs bromista avui, tio.
Sí, oh, que...
Està fent, per la gent que no ho veu, perquè només ho veiem nosaltres, està fent de cavall.
De cavall, sí.
Va, Genís, ja què pots?
El 64, Roger feia l'1-2, i l'empat definitiu del bot entrava al minut 79, quan Àlvar feia el 2-2 i empatava el partit i donava un puntet al bot.
I ara sí, el grup 24, que volia dir-ho perquè, home, s'ha de dir, victòria del Porrera, 1-0. Sí, 1-0 contra el Montroig, amb un gol de Lluís Civit al minut 69. Així que victòria importantíssima per al conjunt del Porrera, que bé, doncs ha aconseguit una victòria més en aquesta temporada, que està sent molt diferent a la temporada passada.
En quina posició estan?
Tercer, bueno, si mal recordo.
Tercers estan?
Sembla que sí.
No tinc la classificació a mà.
Doncs sí, és un Porrera que, doncs, al fer la primera victòria, vam dir que podíem vindre d'altres, i per sort, els aficionats,
sí,
aquest equip aquest any, doncs, donarà més alegries encara.
Ah, molt bé. Doncs aquí queda aquesta dada importantíssima per al Porrera, com dèiem, que està fent una bona temporada al grup 24. I ara sí que sí, abans, però una altra cosa, que em comenta l'Àngel Guiu que tenen 3 partits seguits fora de casa, és a dir, que la propera setmana juguen a Sant Jaume. Han canviat l'ordre del partit, es veu que havien de jugar a Santa Bàrbara aquest cap de setmana a casa, a Ginestar, però per ser avui Fires van demanar de canviar-lo i jugar-lo allà, així que ens ho comenta ara mateix l'Àngel Guiu. Ara sí que sí, arriba Futbolistes Ebrencs al Món.
Futbolistes Ebrencs al Món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Joan Rangel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
I avui és d'aquells dies que t'agrada repassar aquesta secció de Futbolistes Ebrencs al Món, perquè veus que les coses als que tu coneixes, que estan por ahí, doncs li van bé. I molt bé, no només en la vida futbolística, sinó també en la vida personal. Així que sí. Anem a repassar-ho.
Vinga, va.
Ells 2, Córdoba 2, un partit que s'ha jugat aquesta tarda. No ha jugat Edu Albacar, que ha vist el partit des de la banqueta. Precisament Albacar ha estat notícia aquesta darrera setmana perquè el jugador tenia una oferta del Betis pel que queda d'aquesta temporada, és a dir, per marxar al mercat d'hivern, i una més. Però el de Sant Jaume d'Enveja va confirmar aquest passat dimecres, a més ho va fer ell mateix via Twitter, que complirà el seu contracte amb l'Elx, que acaba precisament el proper 30 de juny. A partir del 30 de juny veurem què passa amb el capità de l'Elx.
Els quartos de la duquesa, dic, aquí ha ficat quartos.
El jugador del capità de l'Elx, Edu Albacar, que com a mínim complirà contracte amb l'Elx amb l'objectiu d'aconseguir la permanència amb el conjunt il·licità.
Molt bé.
Seguim. Ens anem cap a Alemanya. L'Stuttgart d'Oriol Romeu, que no ha tingut la mateixa sort, ha perdut 0-1 a casa contra l'Augsburg. I ens anem ja cap a la Premier League, perquè allí tenim el Swansea amb el nostre company Àngel Rangel, que ha jugat tot el partit en la derrota del seu equip al camp del Manchester City. Manchester City 2, Swansea 1, tot el partit va jugar-lo Àngel Rangel, així que una llàstima, haurà de ser la propera jornada. I ens anem cap a la Championship, allí tenim el Brighton, en Hove Albion, empat del Brighton, que doncs no va poder passar el 3-3 al camp del Norwich. Bruno Salto, després de la seva lesió muscular, va reaparèixer i, a més, el seu retorn va ser aquell retorn que li diuen somiat, no? Perquè va fer el 0-1 al minut 33, gol de Bruno amb el cap, que va ser substituït al minut 70. Així que, doncs, un gol més per a la col·lecció de Bruno Salto, que va fer el 0-1. Al final, però, l'equip no va passar l'empat a 3, com dèiem, al camp del Norwich. I per acabar, ens anem cap a Polònia, perquè allí el Pias Gliwice, l'equip de Gerard Badia...
Sí, millor així.
Ha comprat... Sí, Pies Gliwice, crec que és, no? Però no sé si ha guanyat 3-2 contra el Lech. Victòria, com d'un, d'aquesta manera, el conjunt del jugador de Sant Joan, que va jugar 67 minuts. Enhorabona per la victòria i enhorabona també a Gerard Badia, que serà pare.
Ole! Felicitats, Gerard.
Té la meva edat, això fa pensar que potser se'm passa l'arròs a mi, no? Diuen que la vida dels futbolistes va d'una altra manera, així que me puc aferrar en aquestes paraules.
Molt bé.
Sí, sí.
Jo crec que sigui la mateixa opció.
Pues molt bé. Havent repassat com te sents actualment, anem al poliesportiu.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Vinga, doncs, la crònica poliesportiva d'aquest cap de setmana, força llarga, si no m'equivoco.
Home, l'ha fet la Judit, avui ja.
Salutacions a la Judit, així que anem a veure què ens ha portat la Judit d'aquesta setmana, Genís.
Comencem parlant de futbol sala, pel que fa a la Lliga de Primera Catalana, jornada marcada pel derbi entre Riba-roja, d'Ebre i Flix, que es van acabar emportant els locals per 6-2. Era un derbi amb bastanta tensió, són dos equips que es coneixen moltíssims, molts jugadors que han estat un al costat de l'altre i al final... El Riba-roja era el just vencedor. D'altra banda, gran victòria del Móra d'Ebre, que es va imposar al Mediterrani de Cambrils per 9-5. A la segona catalana, al grup 7, triomf del Móra de Nova per 5-4 contra el Delta Sporting i derrota del Tivissa en la sortida al camp de l'Ampolla per 7-4. Pel que fa al grup 6, Torredembarra Atlètic B, 1, Capçanes 5. En futbol sala femení, a la primera divisió, victòria de l'Escó per 3-2 contra el Salou i a la segona divisió, derrota del Flix a la pista del Catllà per 11-1. Seguim en handbol femení, i és que l'Escó va retrobar la victòria aquest dissabte al pavelló municipal davant la seva afició en superar per 23-17 a l'Oar Gràcia Sabadell B, en el partit corresponent a la vuitena jornada de Lliga. La setmana vinent, jornada de descans per les esconenques. Seguim amb curses de muntanya, ja que Horta de Sant Joan ha estat l'escenari de la sisena cursa de les Roques, la darrera prova del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre. La cita puntuable ha presentat un recorregut de més de 23 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell positiu acumulat. I enguany ha tingut com a novetat la prova que s'inclou al circuit júnior de 12 quilòmetres. La cursa d'Horta, organitzada per l'associació esportiva Cara Nord, ha sortit des de l'àrea recreativa de la Franqueta i ha passat per un gran nombre d'indrets que travessen el Parc Natural dels Ports, així com els llocs emblemàtics d'Horta, amb una participació. De més de 200 corredors. Pere Aurell ha tornat a estar el guanyador absolut de la prova per segon any consecutiu i el podi femení absolut ha estat encapçalat per Olaig Alvariño. Aurell s'ha imposat per davant de Jonathan Cuesta en segon lloc i admet el callet... Xavi, què passa al micro?
No, però si te sento jo perfectament.
Ah, és... Vale,
ets tu.
Són els cascos.
En dones ha completat el podi Txell Creixell i Anna Belén Balaguer. La cursa d'Horta de Sant Joan tanca el circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre 2014. Puta d'oros. I tornem a la Ribera d'Ebre, ja que Móra la Nova ha celebrat aquest diumenge el campionat provincial, de twirling d'equips...
Provincial.
De twirling d'equips i parelles. Una prova que s'ha celebrat al pavelló Firal i que ha reunit un gran nombre de clubs d'aquesta modalitat. El campionat ha estat organitzat pel club de twirling i la banda de trompetes i tambors de Móra la Nova amb el suport de l'Ajuntament. I encara a Móra la Nova, el tuning ha estat el protagonista aquest cap de setmana, també el pavelló Firal. Sí, Edu, que vivim a prop i ha sigut una tortura.
Sobretot la música, déu-n'hi-do.
També el pavelló Firal, ja que l'MSM...
I què té d'esport, lo de tuning?
Bueno, pues és tuning. No sé.
Lo que sues mentre canvies peces. Eh?
Però això és lo poliesportiu. Estem repassant tot el que ha passat així.
Molt bé. Bé, Judit, bé.
Sí. I acabem aquest espai repassant els resultats de la sisena jornada de la Lliga de Futbol 7 femení a les Terres de l'Ebre. Amb els seus resultats, Gandesa 1, Ginesta 1, Femení Tortosa Ebre 1, Horta Sant Joan 1, Jesús i Maria 0, Alcanar 11, Aldeana 1, Santa Bàrbara 1, i Sant Jaume d'Enveja 1, Remolins Vitem No acabo perquè s'ha de repassar.
No, tranquil.
S'ha de dir que la Ingrid Pino, atleta de Benissanet, sí, ha sigut la campiona de la Jamboin, de la cursa mítica que es fa a Barcelona.
Què és Jamboin?
La categoria Promeses. La Ingrid, que és atleta del Futbol Club Barcelona, que porta una trajectòria espectacular i, bueno, sempre que podem anem repassant els seus èxits.
Va guanyar aquí, en categoria juvenil, la Ingrid.
Sí, sí.
Espectacular.
Ja està?
Sí, sí, noi.
Ja, s'han fet cura, avui,
ja podríem anar a dormir.
Mira que és llarg, eh? No podríem anar a dormir abans sense escoltar la firma de Francesc Granell, que sempre posa el punt i final al programa.
Home, però també falta la paella i bueno.
Bueno, però primer fiquem a Cisco, després ja farem tot lo de més.
Vamos.
Lo que convingui.
Ah, venga.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
Per sort, el món del futbol no viu de lògiques ni és una lògica, perquè si no, molts de partits no caldria que es juguessin. I cada setmana en tenim molts exemples. I avui, sense anar més lluny, ho hem vist al Flix Batea. Un Flix baix de moral després dels últims resultats rebia a un Batea immens i líder. En la moral, no cal dir, pels núvols. I el partit, esclar, s'ha jugat i la lògica no s'ha complit. I el Flix s'ha imposat per 2-1. Aquest és el món del futbol i el que fa que cada diumenge els aficionats creguin en el seu equip, sigui quin sigui el rival de torn.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
El futbol, que no n'entén de lògiques, eh, Cisco?
No, sí, que si no, ja dic, molts partits.
I tant.
No caldria jugar-los, no?
Avui la firma de Cisco dedicada al Flix Batea, òbviament, aquesta victòria del Flix, on avui també amb el Josep Antoni Rius, tècnic de la Junta Esportiva de Flix, n'hem pogut parlar de tot plegat. Si et sembla, Rius, tu seràs la persona encarregada i la que tindràs tota la responsabilitat de donar el premi, la paella per a dues persones. Abans, però, algun comentari més, Javi?
No.
No tenim cap més comentari.
Sí?
De Jordan.
Un carrer, sí, últim.
Diu, no patiran, tenen molt bon equip, a més han guanyat els dos equips que ara van al capdavant de la classificació, això vol dir que poden guanyar qualsevol. Molt bé, Jordan, tio, t'has molat l'oro, eh?
Sí, sí, sí. Sí. Quants comentaris tenim?
Hòstia, els he comptat i no me'n recordo.
Torna'ls a comptar, doncs.
12.
Comptant el Jordan, també, que
sí, està l'últim. Sí, sí, jo, 12.
Molt bé. Rius, un número, de l'1 al 12.
9.
9.
Trago en concret?
Perquè era l'últim número que vaig portar.
L'últim
número que vaig portar quan jugava.
Vale, doncs ara has de triar dalt o baix. Vale? O sigui, va ser tant l'equitat que volies dir dalt o baix.
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 Dalt o baix, sempre.
El 8...
A
no, hòstia...
Oh. Mira, se'n va cap a Flix, no?
Se'n va cap a Flix. Ferri se'n porta la paella. Que va bé, perquè Ferri també és un seguidor nato.
Ferran Llop, eh?
Sempre me passa les... Sí, sempre me passa les coses del futbol sala, és un currante, sí? I mira, ja li va bé.
Pues mira, enhorabona. S'emporta aquesta paella per a dues persones al restaurant Ferran de Mora.
Que és de Flix, podrà anar amb
Xupai.
Perfectament.
Sí. Uau, pobret d'ell, que no em truco.
Bé, doncs, hi havia moltes possibilitats, òbviament, avui que la cosa se n'anés cap a Flix, perquè, òbviament, tenim avui el tècnic del Flix. Hi havia molta gent de Flix que participava i per això tenia ja més possibilitats, no?, la gent de Flix d'endur-se aquesta paella.
Sí.
Així que nosaltres ho deixarem aquí. Primera valoració del teu, la teva visita per primer cop a dins l'estadi, t'has passat bé?
Pues sí, la veritat és que m'ho he passat la mar de bé.
Sí.
Me podeu tornar a convidar quan vulgueu. El que sí que demano és que més que desitjar sort per la paella, que me la pagués la paella.
També
si podeu afegir a l'invitació.
Bueno, doncs aquestes risques ja ho diuen tot allà. Sí, sí. Sí, sí.
Dos copets a l'esquena.
Gràcies per venir. Bueno. Josep Antoni Rius, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort amb aquesta temporada amb el Flix.
Gràcies a vosaltres i felicitats per la feina que esteu fent i també moltíssima sort, que també cal.
Cisco, que un plaer també que ens hagués acompanyat aquesta nit.
Doncs bueno, sempre que pugui, ho saps.
Aquí estaràs, amb nosaltres.
Atenció, i... perquè tenim ja a Ferran Llop que diu... Dili a Rius que pot venir en mi.
Mira,
hombre,
t'ha sortit bé. T'ha sortit
així
bé.
Que, així que ja...
Vindrem a fer el que fem, nosaltres.
Bé, doncs, Xavi, Genís, gràcies, com sempre, i fins la propera setmana. Ah, per cert...
Que passa.
Proper diumenge, dia 30... Ah? València-Barça a les 9, per
no!
tant, dins l'estadi de Butxaca, després del Barça, dins l'estadi.
No havia passat cap vegada, esta temporada.
No.
Aquesta temporada és la primera, per
jo
tant...
Jo estaré malament, eh?
Sempre dins l'estadi, per a la gent que no ho sàpiga i que ens estigui escoltant, sempre que juga el Barça a les 9 de la nit els diumenges, fem el programa un cop acaba el partit, cap a les 11 menys 10, així, un dins l'estadi de Butxaca, sense invitats, sense res... programa curtet per a repassar la trajectòria esportiva.
Incomprensible, d'altra banda, el normal seria que si el Barça ho fessin jugar a les 8.
Sí, sí, sí. Home, més que res per a que no dins l'estadi no tingui de canviar l'horari, però a vegades rius no tot és com un vol, no? Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos el proper diumenge, després del València-Barça, i tornem a dins l'estadi. Gràcies, adeu-siau, bona nit.
Adeu, Genís.